No sé si alguna vegada t'has parat a pensar quant de temps al dia et dediques a tu mateix o a tu mateixa. Temps per fer el que t'agrada, per llegir, per escoltar música, caminar, fer esport, per quedar amb els amics. Hi ha estudis que diuen que si no tens com a mínim 170 minuts al dia per tu, això són 2 hores 50, si no els tens, llavors pateixes pobresa de temps. La Sara Moreno és doctora en sociologia, professora titular a la UAB i investigadora de l'Institut d'Estudis del Treball. Sara, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu, Sara, has analitzat molt bé aquesta qüestió, que jo crec que cada vegada és més evident, i el que no sé si hem de partir de la base, que el temps és o hauria de ser un dret en les nostres vides.
Sí, es pot formular el temps com un dret a les nostres vides. El que passa és que cal entendre que el temps és un recurs d'una naturalesa diferent a altres recursos dels quals estem més acostumades a parlar en aquests termes, no? I m'explico, no sempre disposar de més temps lliure és símbol de benestar, no? Posem per cas una persona aturada que el que voldria és poder trobar una feina i tenir uns ingressos per arribar a final de mes. Clar, disposa de molt temps, en realitat, lliure que no voldria tenir, no? I, per contra, podríem trobar una persona amb altes qualificacions al mercat de treball, una feina, doncs, molt qualificada i amb bastant de reconeixement, que en realitat, doncs, el que mostra és una manca de temps per ell mateix, perquè està molt ocupat i fa una feina molt important, no? Diguéssim que li dona cert prestigi. Per tant, estem parlant d'un recurs que té una doble dimensió objectiva i subjectiva, que és molt important tenir-la en compte quan fem anàlisis.
Clar, quan parlem del temps que té un valor personal, no ens estem referint al temps lliure més enllà de la feina, sinó al temps, imagino, sobre el que podem decidir, perquè és el que tu deies, no? Podem tenir 4 hores lliures al dia, però que les hem de dedicar, per exemple, a la cura dels fills o dels pares si són grans. Això no és temps per un mateix, no? Això no comptaria.
No, exacte. A mi, al costat de la idea de la pobresa de temps calculada tal i com tu apuntaves, no? De posar un llindar, no? De quin és el mínim de temps que hem de poder, la quantitat mínima de temps que hem de poder disposar, no? De manera de lliure disposició personal, que diríem, al dia, és necessària però no suficient, no? Perquè ens situa aquests 170 minuts al dia. Totes les persones que disposen menys de 170 minuts serien pobres de temps, que aquí ja només quan es fan aquests càlculs, doncs ja apareix, no?, que hi ha una prevalença superior en dones i especialment les que tenen criatures petites, però no només és aquesta mirada quantitativa, sinó que per mi hi ha dos conceptes que cal afegir, no? Una és la idea que precisament tu deies, que jo puc disposar de temps de lliure disposició personal, però aquest temps pot estar, entre cometes, contaminat de responsabilitats de cura.
Clar.
Vale? Jo puc estar en el meu temps lliure, però dedicar-lo, doncs, a la cura dels meus fills, lúdica, no? Jo puc decidir anar al cinema amb les meves amigues o puc decidir anar al cinema amb els meus fills. Òbviament que les dues coses tenen un component d'oci, però és un temps que hi ha una responsabilitat de cura, perquè tu ets la persona responsable dels teus fills, no? En aquest cas, o un diumenge a la tarda te'l pots passar llegint sola a casa o te'l pots passar sola, ai, te'l pots passar llegint a casa amb els teus fills per allà, del qual tu en seràs responsable, no? Qui diu fills diu persones adultes
Sí.
dependents, no? Per tant, aquest és un element. I després hi ha un altre concepte que a mi m'agrada molt perquè permet matisar, que és el temps discrecional, és a dir, aquell temps que està lliure de tota norma i que nosaltres tenim la capacitat, control i autonomia de decidir sobre ell.
Clar.
És a dir, jo puc tenir una feina que m'omple moltíssim, una feina qualificada, amb molt de reconeixement social, i jo puc decidir dedicar-hi moltes hores, però no hi dedico moltes hores a la feina perquè necessito guanyar diners per arribar a final de mes, sinó perquè a mi ja em suposa un component expressiu, que és molt diferent de la persona, no?, que necessita treballar 12, 13, 14 hores al dia per poder tenir uns ingressos mínims que li permetin arribar a final de mes, no? La primera té temps discrecional, té capacitat de decidir. Potser estarà per sota del llindar de pobresa de temps, no? Perquè potser no disposarà d'aquests 170 minuts lliures de treball remunerat, però haurà decidit això, que és molt diferent de la persona que no disposa dels 170 minuts lliures perquè no té altra opció que treballar per arribar a final de mes.
Clar. Tu comentaves ara fa un moment, que qui més pateix aquesta pobresa de temps és la dona. Ja fa molts anys que ens hem incorporat al mercat de treball. Ara les dones tenen feina, però clar, el temps que els hi queda l'han de continuar dedicant, en la majoria de casos, al que feien abans, no? A la cura dels fills, a la compra, a fer els menjars. És veritat que l'home ha assumit algunes d'aquestes tasques, però queda molt per igualar percentatges, no?
Sí, aquí jo et diria dues idees. La primera és que històricament les dones de classe treballadora ja han estat al mercat de treball formal o informal treballant. Per tant, ens podem remuntar moltes dècades anteriors en què ja hi havia dones que feien treball remunerat i que continuaven assumint tot el que són les responsabilitats domèstiques i de cura, no? El tema doncs, apareix més en l'agenda política i pública i social quan hi ha una massiva incorporació de dones al mercat de treball i sobretot aquesta, més que massa incorporació, és que les dones no abandonen el mercat de treball en determinats moments i s'incorpora un altre perfil de dones, no? Aleshores, clar, el problema ha estat que hi ha hagut aquesta, perquè ens entenguem, massiva incorporació de les dones al mercat de treball, però no hi ha hagut l'altra cara de la moneda, que seria una massiva incorporació dels homes en l'àmbit domèstic, assumint doncs, responsabilitats de cura i domèstiques. I això el que ha provocat doncs, és el que nosaltres anomenem en termes sociològics doncs, un augment de la càrrega total de treball de les dones, si sumem tant el treball remunerat com el no remunerat, aquesta doble presència o doble jornada, no? Que el que genera és molt malestar quotidià i que una de les conseqüències aquest malestar quotidià és la manca de temps per a una mateixa.
Clar. I jo no sé, Sara, si el temps del que disposem va lligat d'alguna manera a una qüestió econòmica. És a dir, si tens més recursos econòmics, és més fàcil tenir temps per tu, i a l'inrevés, si no tens recursos, ho tens més complicat.
Sí, evidentment hi ha una base material que és indiscutible perquè si tens més recursos econòmics pots, per exemple, plantejar-te externalitzar determinades tasques domèstiques o tasques de cura. I, per tant, en realitat, en aquesta externalització el que també hi ha és un guany de temps propi o una recuperació de temps propi per una mateixa, no? El que passa és que, clar, això té un biaix de classe molt important, no? I per això l'òptim seria que hi hagués una corresponsabilitat i redistribució de tots els temps i treballs entre les persones adultes que viuen en una mateixa llar.
I aquella frase de no he parat en tot el dia, quan t'asseus al sofà a les 10 de la nit i dius allò de no he tingut ni un minut, que segur que molta gent se sent identificada, aquell no he parat ni un minut, això té conseqüències, no? Té efectes en les persones.
Sí, òbviament té conseqüències, sobretot molt en termes de salut física i mental, no? És a dir, una càrrega total de treball que t'implica uns dies que no s'acaben mai, que tens mil fronts oberts, no? I que a més estàs gestionant, no? el que seria físicament, no? Els diferents treballs, però després també hi ha la càrrega mental de pensar i organitzar, no? I de tenir aquests mil fronts oberts en el cap, no? Això té un desgast i té uns costos físics, té uns costos emocionals, té uns costos psicològics, que després a més també tenen una conseqüència en termes, per exemple, de participació social, no? Quan tens molta responsabilitat laborals, domèstiques i familiars i tens poc temps de lliure disposició personal, també tens poc temps per poder participar socialment, políticament i això ja encadenem una seqüència, no?, en què llavors hi ha menys presència de determinats col·lectius allà on hi ha capacitat de decidir o de formular i reivindicar demandes, de fer pressió social, etc.
Per deixar un missatge optimista, Sara, hi ha fórmules per reduir aquesta pobresa de temps? N'hi hauria prou amb un canvi en l'organització i el repartiment de les feines? O què més es
Hi
podria
ha
fer?
moltíssimes fórmules, hi ha moltes possibilitats d'intervenir-hi amb la política pública. Per exemple, una reducció de jornada sincrònica i quotidiana, és a dir, treballar cada dia una miqueta menys. Jo no seria en aquesta lògica defensora de la setmana laboral de 4 dies, sinó de jornades laborals diàries més curtes que ens permetessin dedicar temps a les altres treballs i a altres àmbits de la nostra vida que no forçosament han de ser els que passen pel mercat de treball. I podríem afegir-hi moltíssimes més polítiques que es poden fer en aquest sentit.
Molt bé, doncs hi ha maneres, per reduir aquesta pobresa de
I
temps
tant.
que afecta tantíssimes persones, i ens hem de marcar aquest objectiu de dedicar-nos almenys 170 minuts al dia per decidir només nosaltres què és el que volem fer en aquest temps. És evident que no és un repte fàcil amb el ritme i les agendes que portem, però vaja, segur que tots, també com a societat, doncs ens sortiríem molt beneficiats. Sara Moreno, doctora en Sociologia, professora titular de la UAB i investigadora de l'Institut d'Estudis del Treball, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Que vagi molt bé, Sara. Gràcies.
Gràcies.